Bon dia, la Garrotxa registra més d'un 70% d'ocupació durant el pont de la Puríssima.
L'informatiu del migdia.
Hem vist una ocupació de mitjana del 70%, que ha quedat molt distribuïda en aquests dos cap de setmanes. Per tant, la valoració realment és positiva.
És la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies. La comarca s'ha omplert de turistes aquests darrers dies, que majoritàriament han visitat entorns com la Fageda. En un pont amb dies festius més repartits, els visitants han estat fins a 3 nits a la comarca. Les cases rurals han estat un dels allotjaments més utilitzats durant els dos caps de setmana de pont. Des de Turisme Garrotxa diuen que s'han recuperat els índexs d'ocupació del 2019. De seguida coneixem les dades exactes d'aquest pont de la Puríssima a la comarca de la Garrotxa. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 13 de desembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
El parc de Can Miquelet ja és propietat de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts. Les negociacions iniciades fa més de 3 anys han permès rebaixar el preu inicial de 500.000 d'euros fins a 60.000. El consistori també ha pactat, a canvi, una permuta de terrenys. L'espai es dedicarà a la realització d'activitats de dinamització del municipi. El relleu agrari i la preservació de l'espai agrícola són dos dels punts principals de la diagnosi per dissenyar el futur pla d'acció per la transició ecològica del territori. Aquest dilluns, diversos experts han començat a treballar-hi en una jornada que ha tingut lloc a la Vall d'en Bas. Elvis Mallorquí i Mireia Jiménez guanyen les beques Ciutat d'Olot 2022. Les parròquies i les fonts seran els dos temes centrals que s'estudiaran. Els guanyadors rebran 4.500 euros per elaborar els seus treballs. En esports, la Unió Esportiva Olot ja té la data pel partit benèfic contra el Barça Atlètic. El duel, que es va suspendre mitjans agost per la forta pluja que va caure a la ciutat, es jugarà el pròxim 29 de desembre a l'Estadi Municipal d'Olot. I aquest diumenge celebra la Canicross a la Garrotxa. La cursa organitzada pel Club Excursionista Olot és una de les curses més divertides de l'any. Una de les novetats és que en aquesta edició també hi haurà la Canicross infantil.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant de Xavier Trias, que torna a la política i serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. L'exalcalde de Barcelona ho ha confirmat a porta tancada en una trobada de militants de Junts a la ciutat. Esquerra i PSOE pacten rebaixar les penes per malversació, però discrepen en com afectaria l'1 d'octubre. Esquerra assegura que cap dels nous tipus no s'adiu amb l'organització del referèndum i la Moncloa diu que no s'ha despenalitzat cap dels supòsits pels quals es van dictar les condemnes. Primer aval a la reforma de la sedició i la malversació en una votació molt ajustada. La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat el dictamen de la ponència de la reforma del Codi Penal, amb 19 vots a favor, 17 en contra i una abstenció. A la pàgina internacional, 6 detinguts en el cas de corrupció del Qatar Gate, que esquitxa l'Eurocambra. La trama de possibles suborns de Qatar a diputats del Parlament Europeu tenia com objectiu influir en les decisions de l'Eurocambra. L'Iran executa un segon manifestant condemnat a mort pel delicte de guerra contra Déu. Mahid Reza Rambard va ser detingut el 19 de novembre, acusat de matar dos integrants de les forces de seguretat. I una dona de 90 anys es llicencia 71 anys després de matricular-se. Joyce Defoe, que es va matricular a la Universitat del Nord d'Illinois l'any 1951, s'ha llicenciat aquest diumenge.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui també pot tornar a ploure, però ho faria a darrera hora, entre final de tarda, vespre i nit o la propera matinada. Hi van caure fins a 11 litres a Vic, 10 a Blanes, en van caure només 2 a Olot, o per exemple 5 a la Vall d'en Bas. Amb aquella nevada que va agafar la Cerdanya, sobretot a cotes de només 1.000 metres o inferiors cap a l'Alt Urgell, al Ripollès a més de 1.200, més 1.300 metres, a Puigcerdà 6 centímetres. Quin dia tan fred ahir, mínima 2 sota 0, màxima de 8 en el cas d'Olot. I bé, avui potser la nit ja no serà tan freda i a més de dia notarem que puja la temperatura, un dia variable, amb clarianes, molta boira al matí, i per tant aguantarà fins a primera de la tarda entre núvols i clarianes. Però la tendència és que es vagi tapant, arriba un altre front, això serà la nit, vespre, nit, amb aquesta mica de pluja que avui pot deixar d'unes 5 litres per metre quadrat, però continuar la propera matinada, matí fins i tot de dimecres. Dimecres, però, hi pot haver una pausa, bona part del dia variable. Destaquem que a les properes hores pujarà la temperatura més de 5 graus, el fred intens del cap de setmana i d'ahir dilluns quedaran darrere. I bé, doncs dimecres dia variable, mig endoblat, algun xàfec a la tarda, i dijous també algun xàfec durant la tarda. Sembla que divendres es mantindria aquest temps variable, amb ruixats, i aleshores pot baixar una mica la temperatura.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dimarts, 13 de desembre de 2022. La Garrotxa registra més d'un 70% d'ocupació durant el pont de la Puríssima. La comarca s'ha omplert de turistes aquests darrers dies que majoritàriament han visitat entorns com la Fageda d'en Jordà. En un pont amb dies festius més repartits, els visitants han estat fins a 3 nits a la comarca. Les cases rurals han estat un dels allotjaments més utilitzats durant els dos caps de setmana de pont. Des de Turisme Garrotxa diuen que en gran part s'han recuperat els índexs d'ocupació del 2019.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Les comarques del nord i nord-est de Catalunya han registrat unes grans dades d'ocupació durant aquests dies de pont. A la Garrotxa s'ha arribat al 70% d'ocupació, tot i que les xifres de reserves inicials eren més baixes. Es tracta d'una xifra similar a la del 2019, que va rondar el 80%, tot i que des del sector remarquen que enguany era més complicat aconseguir-ho per la dispersió dels dies de pont. La presidenta de Turisme Garrotxa és Gemma Canalies.
Hem vist una ocupació de mitjana del 70%, que ha quedat molt distribuïda en aquests dos caps de setmanes. Per tant, la valoració realment és positiva, tot i que estem a nivells una mica, probablement, uns punts inferiors dels altres anys. Però mirat d'encara és positiva, és això, no?, que queda molt més repartit en els dos caps de setmanes.
Tot i així, Canalia certifica un canvi de tendència en els visitants, ja que ara planifiquen més les seves estades. Això vol dir que venen amb una idea molt clara de les activitats que faran mentre es quedin a la comarca, mentre que fins ara decidim sobre la marxa. Un perfil de visitant que segueix sent molt familiar.
A destacar també, probablement, continuem amb un públic molt familiar, el mateix públic que seguim durant aquests darrers anys, i a més, probablement podríem dir que també el bon temps, acompanyat també d'aquest paisatge encara que tenim de tardor, i sobretot la diversitat d'activitats que s'han realitzat a diferents municipis, realment han estat un gran reclam per als visitants per atraure'ls aquí a la comarca.
Per altra banda, l'estada mitjana dels visitants ha estat majoritària de 3 nits, una més del que era habitual. Gemma Canalia assenyala que és un dels factors importants que deixa el pont de la Puríssima.
El que sí que també hem valorat és que tots els visitants que han pernotat ho han fet d'una mitjana de 3 dies, per tant han allargat aquestes seves estades. Per tant, continuem, s'han fet dos caps de setmanes, els visitants molt ben repartits, però sí que ha allargat les seves estades.
Des de Turisme Garrotxa esperen que aquestes bones xifres segueixin durant les festes de Nadal. Els dies marcats en vermell, on es poden registrar bons números, són els que volten cap d'any en estades que es farien a cases rurals, el tipus d'allotjament més demandat durant aquests dies.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Marxem cap a Sant Joan les Fonts perquè el parc de Can Miquelet ja és propietat de l'Ajuntament. Les negociacions iniciades fa més de 3 anys han permès rebaixar el preu inicial de 500.000 d'euros fins a 60.000. El consistori també ha pactat, a canvi, una permuta de terrenys. L'espai es dedicarà a la realització d'activitats de dinamització al municipi. Natàlia Moreno.
Un dels grans projectes del govern municipal de Sant Joan les Fonts ja és una realitat. El consistori ha treballat durant anys per poder adquirir el parc de Can Miquelet, un espai de més de 6.000 metres quadrats de superfície situat al centre del poble. Aquesta zona ja municipal des d'aquest desembre és una gran oportunitat perquè s'hi puguin organitzar activitats i actes de diferents temàtiques que puguin revitalitzar Sant Joan les Fonts. Ho explica l'alcaldessa del municipi, Maria Vidal.
Ens fa molta il·lusió perquè això ja quedarà per la posteritat de tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan les Fonts i desitjar doncs, que en gaudim sempre més. L'objectiu primer era que quedés pel municipi de Sant Joan les Fonts per sempre més i a partir d'aquí doncs, ja s'hi duien a terme activitats, encara s'hi duran a terme més i a través també doncs, de participació ciutadana irem definint una mica doncs, el futur d'aquest espai també.
Aquesta adquisició del parc de Can Miquelet per part de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha estat un procés llarg. Al setembre del 2019 el consistori va començar les negociacions amb l'antic propietari que demanava per aquest espai més de 500.000 d'euros. Però l'elevat import i l'arribada de la pandèmia van alentir aquest procés de compra. 3 anys després, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha tancat l'adquisició per 65.000 euros i una permuta de terrenys, és a dir, a canvi d'una zona urbanitzable per a Caula, propietat del consistori.
Va ser un procés llarg, des de, com deia, setembre de 2019, que vam començar a posar-nos en contacte amb Divarian, que era l'anterior propietat fins aquest mes de desembre, a través de la seva comercialitzadora, AIA, vam començar a establir negociacions. Ha sigut llarg perquè hi ha hagut una pandèmia entremig, que això ha provocat una sèrie de dificultats socials i econòmiques, i un cop es va haver superat tot plegat, es va seguir amb les negociacions, i s'ha fet realitat el somni que des de sempre la població santjoanenca havia desitjat, que era que aquest espai fos de propietat municipal.
El parc de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts ha passat per diversos propietaris. Els primers van ser Torres Paper, que ho van traspassar a una immobiliària. També n'ha estat propietari Caixa Terrassa i Divari en propietat fins aquest desembre, on ara el propietari actual és l'Ajuntament del poble. L'objectiu és poder utilitzar aquest espai com un centre neuràlgic per poder donar vida a Sant Joan les Fonts i gaudir d'aquesta zona.
El relleu agrari i la preservació de l'espai agrícola són dos dels punts principals de la diagnosi per dissenyar el futur pla d'acció per la transició ecològica del territori. Aquest dilluns, diversos experts han començat a treballar-hi en una jornada que ha tingut lloc a la Vall d'en Bas. Ens porta tots els detalls en Guillem Guardiola.
En el marc d'un procés que impulsi la millora del sector primari de la Vall d'en Bas, el consistori, amb l'ajuda tècnica de la pagesia i la cooperativa Arran de Terra, ja fa més de 2 anys que està dissenyant un pla d'acció per la transició agroecològica del territori. Aquest dilluns s'han estudiat a la Vall d'en Bas quines són les millors fórmules per preservar l'espai i els usos agroramaders del municipi. Ariadna Pomar és membre de la cooperativa Arran de Terra.
Un és el tema del relleu agrari i l'accés a la terra, un altre és el tema que ens porta avui, que és la preservació de l'espai agrícola i els usos agroramaders de la vall, i per això estem muntant aquesta jornada sobre parcs agraris. Hi ha un tercer objectiu, que és la conscienciació de la població local i visitant sobre la importància del sector primari a la vall, i un últim objectiu, que és la viabilitat econòmica, ecològica i social de les finques, de les granges i de les explotacions agroramaderes aquí a la vall.
A Can Trona, els diferents assistents han intercanviat experiències i també han parlat sobre l'estat de la llei d'espais agraris a Catalunya i diferents iniciatives de parcs agraris que han preservat l'espai agrícola i els seus usos. L'agricultor i ramader de la Vall d'en Bas, Moisès Mont, hi ha participat des dels inicis.
Per tal d'assegurar la continuïtat del sector i per tal d'assegurar doncs, que hi continuï havent terra fèrtil a la Vall d'en Bas, ja que també per part de la Generalitat no s'estan posant al dia amb la llei de protecció d'espais agraris, doncs intentar doncs, des de l'Ajuntament, doncs, si, ja que ens donen aquesta oportunitat, donar-li el màxim valor possible.
L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha recordat que el sòl agrícola del municipi és un dels més fèrtils d'Europa.
En definitiva, és posar en valor les terres agrícoles de la Vall d'en Bas, que són un dels sòls agraris més rics i més importants d'Europa, posar en valor, com no pot ser de cap altra manera, perquè a més s'ho mereixen la pagesia, ajudar-los allà on puguem, com a administració petita, però sí que hem d'estar i estem al seu costat i a partir d'aquí anar treballant amb ells.
El sector primari té molts reptes per davant i jornades com les que s'han celebrat aquest dilluns a la Vall d'en Bas són clau per ajudar a formar una pluja d'idees vital per desenvolupar aquest pla d'acció per la transició ecològica.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Una trentena de treballadors de la neteja s'han concentrat davant la Generalitat a Girona per reclamar salaris i un conveni digne. Convocades pel sindicat CGT, totes treballen en edificis i locals públics. Critiquen que la negociació del conveni porta un any aturada i que la patronal els ofereix augments ridículs. Una de les portaveus sindicals és Magdalena Fernández.
Pues las condiciones pues son pésimas. Llevamos un año. Se acabó el convenio a finales del 2021, llevamos un año con el sueldo congelado. Este año no tendremos subida, según comisiones y UGT, y bueno, que no vivimos, que sobrevivimos, que no tenemos. No llegamos a final de mes, y como nosotros, y como yo, pues muchas compañeras, o todo el sector de limpieza que trabaja limpiando. Con 22 años de antigüedad, 1.000 euros, es un sueldo que está pues, por debajo de todo.
La CGT ha fet una crida a fer vaga aquest dijous i divendres arreu de Catalunya i es desmarca de les negociacions que estan portant a terme Comissions Obreres i la UGT, que també han convocat una aturada perquè creu que abans tancaran un acord amb la patronal que no els satisfà. L'empresa de transports Calsina Carrer, amb seu a Pont de Molins, invertirà 25 milions d'euros fins al 2027 per ampliar les instal·lacions, crear un hub logístic amb capacitat per uns 800 camions. Durant l'acte d'inauguració de la primera fase de Calsina Carrer Services, la directora general de la companyia, Alba Carrer, ha explicat que la voluntat és crear un centre de referència obert a tercers que ofereixi tot tipus de serveis als transportistes.
Lo que pretendemos es abrir, mejorar, adaptar, dar un paso adelante a nuestras instalaciones para que dejen de ser solo de uso interno y las podamos ofrecer también a otros transportistas que puedan hacer uso de nuestros servicios. ¿Qué servicios? Parking seguro, estación de servicio, servicios para el transportista.
L'empresa compta actualment amb unes instal·lacions de 95.000 metres quadrats i un aparcament amb capacitat per a 400 camions, 106 dels quals dotats amb totes les mesures de seguretat per acollir conductors externs. D'aquí a 4 anys preveuen arribar als 150.000 metres quadrats. L'aeroport de Girona-Costa Brava frega els 1,3 milions de passatgers en l'acumulat del 2022, però encara es troba un 31% per sota les xifres del 2019, el darrer any prepandèmia. Segons recull l'estadística d'AENA, la terminal de Vilobí d'Onyar ha tancat aquest novembre rebent 14.434 passatgers. Són el doble dels que hi van passar el mateix mes del 2021, quan s'estava en plenes restriccions per la Covid, però tan sols un terç dels que va rebre el novembre del 2019. Pel que fa a operacions, però, la línia aquí és clarament ascendent. Al llarg d'aquest 2022, des de l'aeroport s'han fet 20.209 aterratges i enlairaments, traslladat en percentatge són un 61% més en comparació amb l'any passat i un 17% més en relació amb la del 2019. Abans dels esports, parlem de les beques Ciutat d'Olot, que ja coneixen els seus guanyadors. Són Elvis Mallorquí i Mireia Jiménez. Les fonts i les parròquies seran els dos temes centrals que s'estudiaran. Els guanyadors rebran 4.500 euros per elaborar els seus treballs. Les beques Ciutat d'Olot es convoquen des del 1988 per donar suport a la investigació en l'àmbit local.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Les beques Ciutat d'Olot 2022 ja tenen guanyadors després de la decisió final del jurat el 5 de novembre. Elvis Mallorquí García és el guanyador de la beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes pel projecte Els Elmes i les Parròquies de la Garrotxa entre l'edat mitjana i l'època moderna. L'objectiu de l'estudi és reconstruir els límits de les parròquies garrotxines ja estudiat en el període comprès entre els segles X i XIII. A més, es pretén resseguir l'evolució tant de la xarxa de parròquies de la Garrotxa com dels seus titulars. També s'estudiarà tot el que envolta el pagament del delme, és a dir, el dret sobre una desena part dels productes agrícoles comprès entre els segles XIV i XVI. Mallorquí explica per què s'ha centrat en la Garrotxa.
La idea de fer aquesta recerca sobre la Garrotxa és de començar a fer el que ve després, és a dir, del segle XIV, segle XV, segle XVI, a partir de més documents de l'Arxiu Diocesà de Girona que contenen, sobretot, qui recaptava el delme, les persones que cobraven els delmes, el qual cosa ens permet saber quines institucions eclesiàstiques, quins nobles, sobretot quins cavallers, perquè el delme el cobraven molts cavallers, que això és l'interessant del delme, que no és una renda només eclesiàstica, sinó que a partir de les parròquies anava a parar a tota la noblesa també.
D'altra banda, la beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals 2022 l'ha guanyada Mireia Jiménez Llobet per un estudi titulat Diagnosi i valoració dels serveis ecosistèmics d'algunes de les fonts rellevants de la Garrotxa. Les fonts són dels indicadors més sensibles al canvi climàtic global i tenen una gran importància cultural per a moltes localitats, convertint-se en un element essencial del nostre patrimoni. Amb aquesta investigació es valoraran els serveis ecosistèmics d'algunes fonts i sortides d'aigua de la comarca, com la Moixina, el Noc d'en Cols, el Gorg Blau o la Font Grossa.
Considero que les fonts són una part molt important del nostre patrimoni natural, però també del nostre patrimoni cultural, històric, social i intangible, perquè els darrers estudis han demostrat que les fonts són molt sensibles als efectes del canvi climàtic i llavors ens poden servir d'indicadors d'aquests canvis que s'estan donant lloc en el nostre medi natural.
Les beques Ciutat d'Olot s'entreguen cada any des de fa més de 3 dècades i tenen l'objectiu de premiar aquells projectes relacionats amb la investigació social.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui a la carpeta esportiva, la Unió Esportiva Olot ja té data pel partit benèfic contra el Barça Atlètic. El duel que es va suspendre mitjans d'agost per la forta pluja que va caure a la ciutat es jugarà el pròxim 29 de desembre a l'estadi municipal. Aniol Puigvert.
El partit de Càritas Garrotxa és una de les iniciatives que any rere any organitza la Unió Esportiva Olot. Aquest partit, que durant molts anys ja solia jugar contra el Nàstic de Tarragona a l'estiu, aquest 2022 era el filial del Barça, qui havia de visitar l'estadi municipal. El duel, que s'havia de jugar el 29 d'agost, es va suspendre una hora i mitja abans de l'inici per l'aiguat que va inundar la zona del bar, els vestidors i gran part del terreny de joc. A part, el seu partit on el més important no és el resultat, sinó la recaptació del públic, es va decidir ajornar-lo i buscar una altra data el més pròxim possible. Després de 4 mesos, el partit de Càritas Garrotxa entre els olotins i el Barça Atlètic es jugarà el pròxim 29 de desembre. Ho explica el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí.
No serà televisat, l'altre era televisat, però no ens hem pogut entendre amb TV3, malauradament ells han fet el possible i nosaltres també, i el partit serà, l'horari està voltant entre les 6 i les 7 de la tarda.
És un dijous, per situar la gent, dijous tarda a vespre, aquest Barça Atlètic Olot, Olot el Barça Atlètic a l'estadi.
D'un període de temps que hi ha molta gent que fa festa, molta gent que treballa, però bueno, esclar, no, ens agradaria posar el més tard, però tampoc volem influir negativament amb el públic degut a la temperatura que Olot hi ha els dies 30 de desembre o 31 de desembre o al voltant de final d'any, no?
El partit benèfic entre l'Olot i el Barça Atlètic, que tindrà lloc el pròxim 29 de desembre, té com a principal objectiu recaptar el màxim de diners que van íntegrament destinats a Càritas Garrotxa. Aquesta era una de les preocupacions de l'àrea social del club, trobar una data que anés bé als dos conjunts i que permetés que hi hagués una bona assistència a l'estadi. Una iniciativa solidària que temporada rere temporada organitza el club i que sempre té una gran rebuda a l'estadi municipal d'Olot.
I aquest diumenge agafarem els quecs i la mascota per participar al Canicross a la Garrotxa. La cursa organitzada pel Club Excursionista Olot és una de les activitats més divertides de l'any. Una de les novetats és que en aquesta edició també hi haurà la Canicross infantil.
L'esport a la Garrotxa no s'atura ni pel fred ni pels vols de Nadal, i és que un any més, la Canicross de Sant Silvestre tornarà a sortir del pavelló Firal aquest diumenge. Una cursa que, tal i com el seu nom indica, només permet la participació dels corredors que vagin acompanyats del seu gos. Els centres excursionistes d'Olot són els encarregats d'organitzar aquesta prova, que any rere any va agafant protagonisme a la ciutat. La prova transcorre per diferents racons del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on un 90% de la zona està conformada per corriols. Una de les organitzadores de la prova és Bàrbara Badosa.
Mira, sortim per al bicicarril i tirem doncs, un quilòmetre pel bicicarril, després trenquem a mà dreta, passem per la passarel·la i ens enfilem cap a Muntanya Pelada, cap a dalt a Sant Valentí. Després baixem per darrere i anem a parar doncs, pel GR i baixem a Tossols i pel costat del riu de tornada. Són 7 quilòmetres i 200 positius.
Enguany, dins aquesta nova edició de la Canicross també hi apareix un recorregut infantil. Aquest consta de 500 metres i no es permet la participació a majors de 14 anys. Tot i que des de l'organització són optimistes en què la gent s'apunti a últim moment, a hores d'ara compten amb una 60ena d'inscrits que es donaran cita aquest diumenge al pavelló Firal. Una cursa on, si la realitzes disfressat, pots emportar-te una sèrie de premis. Ho explica un dels organitzadors de la prova, Lluís Planagomà.
Sí, és una categoria a part. La gent que vol pues, va disfressat i és molt divertit. També és un extra a la cursa i li treu una mica de tanta competitivitat i a més,
sí,
és
molt bé. Sí, pot anar-hi, hi ha gent que es fa doncs, el duo d'anar disfressat ell i el gos, hi ha gent que només va ell. Bueno, al final és el que diu el meu company, doncs, que és molt divertit perquè la gent s'allibera una mica, no és tan competitiu, sinó passar-ho bé.
Tot i que encara falta la confirmació de l'organització, aquesta tercera edició donarà el tret de sortida aquest diumenge a 9:45 del matí amb els primers corredors. A 11:45 sortiran els de la Canicross infantil, que també podran córrer en aquesta prova nadalenca. Totes les persones que s'hagin inscrit comptaran amb una bossa, l'assegurança, l'esmorzar i l'entrada d'un sorteig.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 13 de desembre de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.